xiquets i xiquetes de l'escola Carolina Sala. Aquest podcast tractarà sobre els animals mitològics. Els membres de l'equip som...
Soc David.
Jo soc Samantha.
Jo soc Maria.
I jo soc Martí.
Martí, pots contar-nos alguna història sobre algun animal mitològic?
Clar que sí, Samantha. Vaig a contar una història sobre Escila i Caribdis. En la mitologia grega, Escila i Caribdis eren dos monstres marítims que guardaven un estret pas marítim i que tradicionalment s'ha identificat amb l'estret de Messina, entre Itàlia i Sicília. Escila era una criatura marina, amb cor de dona, i de les malucs li sorgien gossos ferotges, que devoraven tothom que s'apropés. Des del fons d'una cova vigilaven el canal atacant i devorant els mariners. En la riba oposada hi vivia Caribdis, un altre monstre marí, que s'empassava enormes quantitats d'aigua, 3 vegades al dia, i les escopia altres tantes vegades, adaptant així la forma d'un remolí capaç d'engolir a les embarcacions. Ara Maria ens parlarà sobre els animals mitològics grecs.
Hi ha molts tipus d'animals mitològics. Un exemple són els grecs. La majoria d'aquests animals estan considerats com a creacions misterioses i altament esgarrifoses, amb atributs especials perquè estan directament relacionades amb els déus i eren enviades per aquestes deïtats per dur a terme les tasques. Un exemple és Quimera, descrita com una horrible figura femenina. Tenia l'habilitat de respirar foc. Aquest animal estava a la vegada format per una serp, un lleó, una cabra i una àguila. David, ens podries contar alguna cosa d'informació sobre algun museu d'animals mitològics?
Gràcies, Maria, per donar-me el torn. Avui vos facilitaré algunes dades d'alguns museus. Un museu poc convencional situat a Londres ha aconseguit encuriosir a molts, desafiant les espècies d'éssers vius classificades per la ciència. Es conserven de fades, fagets, drac, licantropes i altres criatures. Aquesta part d'esta inusual col·lecció que s'exhibeix a Londres amb el nom de Merlin Crypte. Espero que Samantha ens doni informació sobre algun altre animal mitològic.
David, sí que tinc informació sobre un animal prou conegut. El drac Dino és un animal mitològic i llegendari de Xina i d'altres cultures asiàtiques. Disposa de parts de 9 animals. Ulls de bagra, cabellera de lleó, cos de serp, escates de peix i urpes d'àguila.
Espero que vos hagi agradat aquest podcast.
Si vos ha agradat, feu clic
i subscriviu-se al nostre canal.
Adeu!
Bon dia, benvinguts a tots i a totes, al podcast que parla sobre pel·lícules.
Soc Sergi.
Soc Pere.
Així que Amèlia.
I jo, Ximena.
Avui vaig a parlar sobre la pel·lícula de Freddy Fazbear. La primera curiositat és que en el videojoc la primera persona que va matar va ser Chica i en la pel·lícula va ser Foxy.
Hi ha una xicoteta diferència entre la pel·lícula i el videojoc. A més, la persona que va inventar la pel·lícula va ser en James Watt i el videojoc apareix en Tammy Cawthon. Pere, pots contar-nos alguna curiositat d'Ultraman?
Sí, Sergi. La curiositat que us vaig a contar és que Ultraman, quan era un xiquet menut, es va caure 500 metres d'altura i es va quedar lesionat. Ara les nostres companyes van a contar-nos informació sobre la pel·lícula Com ensenyar un drac.
La informació és que el drac negre té un ala artificial. El més divertit de la pel·lícula és que troben un drac blanc.
Ara vaig a explicar tots els noms dels personatges principals de FNAF: Freddy, Chica, Bonnie i Foxy. Pere, pots contar-nos com va néixer Puppet?
Sí, Sergi, l'origen de Puppet és quan els tres fills del que dirigia el treball van morir pels vestits. Aleshores va atropellar a la filla del que muntava els vestits.
El rei del poble on ensinistren dracs és el pare de l'amo, del drac negre. Ximena, ens pots contar la història del drac negre?
Clar que sí, Camèria. La història és que el drac negre al nàixer ell media mig metre i després 4 metres.
Esperem que el nostre podcast sobre curiositats de pel·lícules siga del vostre interès. Gràcies per escoltar-nos. Fins l'altre.
Adeu.
En el nostre podcast d'avui anem a parlar-vos de les postres dels nostres pobles d'Oliva, Anglaterra, Pego i Oman. Jo sóc Cori.
Jo em dic Antonio.
I jo Daisy. Hola, jo he viscut en Oman i vull parlar-vos del postre típic d'Oman. Es diu halwa. Els ingredients són sucre blanc, sucre moreno, mantega, cardamomo, safrà, aigua de gust de roses, pistatxos triturats i meitat d'ametlles. I més o menys ho mescles tot i 45 minuts al forn.
Jo sóc anglès i vaig a explicar-vos com es fa el apple crumble. Els ingredients són 575 grams de poma, 175 grams de farina, 2 cullerades medules, 100 grams de mantega i una cullerada de sucre moreno.
Jo vaig a parlar-vos de la cubana de Lima. Els ingredients que necessitem són 80 grams d'oli d'oliva, una llima, només la part groga de la pell, 150 grams de sucre, 3 ous, 200 grams de farina, 120 grams de iogurt natural, un pessic de sal, un sobre de llevadura química, 15 grams en pols, 30 grams de sucre per posar damunt. Ho mescles tot i al forn 45 minuts o a 180. És fàcil, mai hauràs provat una cubana igual.
Ara explicaré la recepta de la meva companya Clara, que està malalta. Us parlaré dels pastissets d'ametlla d'oliva. Els ingredients són 250 grams de farina d'ametlla, 125 grams de sucre, un ou. Una vegada feta la pasta, es fan els pastissets i es farcixen de
boniato, després es posen al forn uns 30 minuts.
Ah, i no oblides subscriure al nostre canal.
Benvinguts al millor podcast dels esports. Entre moltes de les coses que anem a contar-vos, hem fet dues entrevistes. Una a Josep, el coordinador d'esports de Pego, i l'altra a l'alcalde de Pego, Enrique. Comencem per Josep. Sabeu qui és?
Josep és el coordinador dels esports de Pego. Ens va contar que en què consisteix el seu treball i, entre altres coses, es va dir que l'esport que més li agrada és l'handbol. De qui és el torn?
Meu! Després ens va contar per què va decidir ser coordinador. I el principal motiu és que li agrada ajudar a la gent del poble. Li passa el micròfon al meu company Didac.
Gràcies, Ferran. Josep ens va dir que el que més li agradava del seu treball és l'alegria i la felicitat de les persones quan fan esport. Ferran, desperta't, que és el teu torn altra volta.
Mare meua, m'havia adormit. A continuació, ens va contar que hi afegiria esports per als discapacitats i l'alcalde que estava allí ens digué que ell intentaria fer més accessible el poble, el Tocalluc.
Gràcies, Ferran. A més de les entrevistes, tenim una notícia nova que ens conta l'alcalde. Per a tots els pilotaris i pilotàries, volem informar-vos que de moment no ens van a fer un trinquet, perquè abans volen fer un teatre nou i ampliar la residència.
Bo, fins així el nostre podcast. Gràcies per escoltar-nos.
Adeu!
Benvinguts al nostre canal de música. Avui el nostre podcast és sobre Freddie Mercury. Els nostres companys de l'equip són Fàtima, Víctor, Quim i jo, Neus. Comencem amb tu, Fàtima.
Clar que sí, Neus. Ara veureu que interessant és la vida de Freddie Mercury. Freddie va néixer l'any 1941. Els seus pares eren d'origen indi. La seva veu va ser una de les millors del pop rock. Quim, per què va adquirir tanta fama?
Va adquirir fama per ser el cantant de la banda Queen, interpretar cançons com I Want to Break Free i Bohemian Rhapsody. Víctor, es pots donar més dades curioses?
Sí, Quim, sabíeu que tenia 4 dents més i que el seu país d'acollida va ser Anglaterra? Freddie, a més de ser cantant, també tocava el piano.
Sabeu que la nostra mestra Anna Charlotte és molt fan de Freddie Mercury? Víctor, alguna vegada ha cantat per a una presentació d'esports?
No, Neus. Va gravar junt amb Montserrat Caballé la cançó de Barcelona que inaugurava els Jocs Olímpics de Barcelona 92, però malauradament va morir abans dels Jocs Olímpics. Sols la va poder gravar.
I així s'acaba el nostre podcast de Freddie Mercury. No oblideu subscriure's i clicar un m'agrada.
Adeu! Adeu.
Benvinguts al podcast del C Carolina Sala. Som Jana, Isaac, Martí i Júlia. El nostre podcast es tracta dels llibres i contes. Martí, ens contes alguna dada curiosa sobre els llibres i contes?
Sí, clar. Jo us explicaré com estan escrits els llibres. Els llibres estan escrits en prosa generalment breu. Veritat, Jana?
Sí, Martí, tota la raó, però t'has oblidat d'una cosa important, i és que cal dir que és una narració. Veritat, Isaac?
Clar que sí, Jana. Com d'atenta estàs? Sabeu que la narració és molt important, perquè així molta gent gaudeix dels llibres.
Sí, Isaac, però jo us porto una dada. I és que hi ha llibres, adolescents, infantils, adults, teatre i poesia.
Uf, sí que hi ha molts tipus de llibres. A més, els podeu trobar en les biblioteques, entre altres llocs.
Martí, estàs molt atent. Però jo us dic una biblioteca de Pego que es diu Carme Alemà.
Si us ha agradat, feu clic a m'agrada.
Adeu!
Els dracs de tercer. Benvinguts al món dels dracs. Som
Marta,
Ona,
Michael
i jo, Miquel.
Uns trauen foc per la boca, uns altres gel, uns tenen escates de color negre i uns altres de color vermell. Són els dracs éssers mitològics que han protagonitzat molts contes de fades, llegendes i passatges de la història passada.
Els dracs són uns monstres que ben podrien dir que són parents dels nostres actuals reptils. Eren gegants de 30 metres o més d'alçada. Tenien ales, una llarga cua, urpes com gabinets i el cos ple d'escates. Escates que segons les espècies de dracs podrien ser de diferents colors.
Saps quins van ser uns dels primers homes que van parlar dels dracs, Miquel?
No.
Els grecs els van anomenar Draco o Dren, noms que van donar a les serps gens que vivien allà on el món acabava.
Si vos ha agradat, subscriu-te al nostre canal.
Ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza.
Hola, bon dia. El nostre equip està format per Francesc, Miquel, Emma, Joan i jo, Lluna. Avui anem a parlar sobre alguns esportistes famosos de Pego. A continuació, la meva companya Emma ens parlarà sobre Néstor Portes.
Néstor és un jugador i entrenador de pilota. Néstor es va proclamar campió en 2016 de dos trofeus. A més, va quedar subcampió de la Copa President de la Diputació de València en 2018. Francesc, a qui coneixes tu?
Jo vaig a parlar de Sandra Frau,
una jugadora de bàsquet que actualment porta 2 anys formant-se als Estats Units. Forma part de l'equip Unifov i Nois. Joan, saps algun esportista més?
Sí, un altre esportista que tenim a Pego és Alba Camps, una golfista pegolina de la Sella Golf. La jugadora ha realitzat un impressionant joc en la primera jornada de les Falto Series. Miquel, ¿ens pots dir alguna cosa més?
Clar que sí. Aymar Volta Franquezo és un jove pilot de motos. Ha participat en curses com el Campionat de Motos de la Comunitat Valenciana de Minivelocitat, aconseguint una victòria i un 3er premi.
I fins ací el nostre podcast sobre esportistes de Pego.
Moltes gràcies per escoltar-nos.
Som
Sergi,
Marcos,
Sarai
i jo, Júlia.
Hola, sóc Sarai i venim de l'escola Carolina Sala de Pego per a parlar-vos del videojoc.
Un videojoc o joc de vídeo és un joc electrònic que es juga en un espai virtual i on s'interacciona mitjançant un dispositiu electrònic amb una pantalla i una sèrie de perifèrics.
Un videojoc es tracta d'un joc en vídeo que controlem nosaltres. Veritat, Sergi?
Sí, Júlia. A més, es pot jugar amb un mòbil, una tablet, ordenador, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch.
Tennis for Two. El 1958 va ser un dels primers videojocs de la història per a computadora analògica.
Els videojocs s'han fet molt populars al llarg de la història. Actualment, la majoria de videojocs estan físics, però hi ha videojocs virtuals.
A mesura que passa el temps, la gent anirà deixant de comprar-los físicament a comprar-los virtualment.
I fins així el nostre programa.
Espero que us hagi agradat.
Benvinguts i benvingudes al nostre podcast. Som Noa, Mariana, Mateo i jo, Judit. Avui anem a parlar sobre la Marjal Pego Oliva.
El parc natural de la Marjal de Pego Oliva és un parc natural del País València. Ara li dono pas a Mariana, que ens parlarà un poc més.
El parc ja té una estació de 1.248 hectàrees i fou declarat parc natural pel govern valencià del 9 de gener de 1995. Conté un sistema de túnels que s'estén al sud del riu Serpens. Mateo, què em pots contar sobre la vegetació?
En la part situada a l'interior del paratge destaquen les maiades amb tamarix i les jonqueres. La marjal pròpiament dita és coberta de senillars i en els canals i bases existeix una bona representació de vegetació subaquàtica. En el curs dels rius, gràcies a la qualitat de les aigües, s'hi conserven espècies vegetals i també animals, extintes en gairebé tot el territori original.
Ara passem a la fauna que en compte Noa.
Les excel·lents condicions és que es troba l'aigua de la Marjal permeten que hi haga poblacions d'invertebrats, com les gambes o els peixinots. Entre els peixos destaca la presència del samaruc valencià hispànica i la raboseta, els reptils més característics del parc són la tortuga d'aigua i la tortuga d'aigua europea. i les aus s'hi troben molt bé representades entre les espècies més destacades. Trobem el cabussonet, el cabrellot, el gomet, l'agro roig, la rosata i la camallonga. El fumarell de galta blanca és una de les espècies més representatives. També hi ha destaca el gall de canyar, espècie fins fa poc extinta al País Valencià. I ara passem a parlar de la hidrografia. Un dels rius de major cabal i d'aigües més netes de País Valencià. Meridional, el riu Bullent o del Vedat, que naix al mateix parc. Flanqueja el marjal pel nord. Un altre riu que naix al parc natural, el riu de Molinell o dels racons situats al sud del paratge. La serra de Mostalla al nord i la serra de Segaria al sud emmarquen el paisatge. I fins així el nostre programa d'avui. Gràcies i bon dia.
Adeu! Adeu.